Ràdio L'Escala, serveis informatius.
Bona tarda, són les 5, us parla Abel Font. Notícies. El 100% de l'alumnat de l'Institut El Padró que va anar a selectivitat ha aprovat. Ara els alumnes queden pendents de les notes específiques i de les detall per saber si poden anar a la universitat en la primera opció que havien escollit o en quina de les que havien posat podran cursar estudis universitaris. És el tema d'obertura a l'informatiu local d'aquest dimecres 3 de juliol. Ara en format breu, amb més detall, al punt de les 8. L'actualitat d'avui passa també per la sessió de Zumba solidària amb el càncer, que ha recaptat 600 euros. Desenes de voluntaris s'hi van inscriure i l'organització en fa una valoració molt positiva. Passem balanç d'aquesta activitat avui, com passem balanç també del quart concert del cicle de Reli amb Salero, que ha tingut lloc al pati de l'Alfolí de la Sala amb els solistes de la Costa. Tot i la intensa calor del dissabte, l'afluència va ser considerable, l'organització en fa un bon balanç i el cicle quedarà ara aturat fins al mes de setembre. Queden dos concerts pendents, els del 3 de Ronda i de Mirna Vilasís. Torna al cinema La Fresca del Cert. Les sessions comencen demà dijous i s'allargaran tots els dijous de juliol i agost fins al 29 d'agost. S'han buscat pel·lícules adequades per a un públic familiar. Agenda d'activitats. Aquesta nit a les 10, sardanes a la platja. Demà dijous, Zumba i Discomòbil a Riells, concert dels alumnes del Brighton College a l'Església i cinema al Cert amb Los Increíbles 2. Divendres, conferència sobre el comerç del peix salat. Documental i debat, tot inclòs efectes de la indústria turística, al CERT. Concert clàssic de trompeta i orga a l'Església. Sopar de Sant Pere i Ball a la Confraria. Nit temàtica a la Llar del Jubilat. Dissabte, taller de restauració d'embarcacions tradicionals. Taller de barquetes de suro. Inauguració de l'exposició Camins de Ronda, al Masle. Campionat de PlayStation de la Penya Blaugrana a la Sala Polivalent. Recital poètic Empúries. Concert de cançons populars al Camp dels Pilans. I desfilada de moda Fashion Show a Riells. Diumenge, minidisco a Riells. Tot això ho expliquem en un dimecres amb panorama de canícula d'estiu. Avui, nuvolades de tarda, demà, cel molt més serè. Us deixem ara amb el FAR, el magazín de mar de Catalunya, que elaborem 5 emissores locals entre la ràdio i l'Escala. Avui, a l'apartat de recepta, un pop amb anís o absenta que ens explica l'Àgueda Vitòria. A l'interactiu parlem de l'economia del bé comú en Jusbó, president de l'Associació d'Economia del Bé Comú a Girona, i també amb Montse Junyent, autora del llibre Esto no va a cambiar solo. La secció de Medi Ambient, abocament d'aigües fecals, amb l'ambientòleg Aaron Marcos. El preu del peix sabrem com ha anat a la confraria de pescadors de l'Escala, connectarem amb la Roser Güell. I a l'apartat de gastronomia, gelats artesans amb Jordi Pagès, propietari de la gelateria Zucchero, i Joan Albert, de gelats Giotto. Després del FAR, el Next Vespre, notícies d'àmbit en general amb l'Ali Giner i Montse Manent. A les 8, l'actualitat d'àmbit local. A les 9, els musicals. En dimecres passen pel Sound System a les 9 i el Chelsea Hotel a les 10. A partir de les 11, reemissions. A totes i a tots, gràcies per la vostra companyia.
Serveis informatius.
El teu punt de referència.
El FAR, amb Josep Maria Cano.
Doncs si veieu més coses que us resulten curioses, feu-nos-les saber. Una de les coses que ens ha cridat l'atenció precisament la parlàvem fa una estona, no? Aquesta situació molt curiosa de absoluta llibertat a les platges. Jo, quan sentia el regidor parlar d'autoresponsabilitat, és cert, jo estic a favor de l'autoresponsabilitat, però no la podem aplicar només en allò que ens interessa. És a dir, l'autoresponsabilitat, les administracions sovint l'apliquen en allò que ells no tenen controlat o no els interessa controlar. A les altres coses no hi ha autoresponsabilitat. Per exemple, Ara fa uns dies parlàvem amb la sobretitulació i sobreobligació dels patrons d'embarcacions a l'hora de navegar, no? Aquí no hi ha autoresponsabilitat. S'ha de tenir aquestes coses, si no, no es pot navegar, i si navegues i t'enganxen, te la foten. O, per exemple, a l'hora de conduir o no conduir sota els símptomes, sota els signes de l'alcohol, aquí no hi ha autoresponsabilitat. Aquí hi ha unes normatives, unes sancions i uns controls, o el control de la velocitat. Aquí no hi ha tampoc autoresponsabilitat. O en tantes i tantes coses, o a l'hora, per exemple, de participar o d'organitzar una festa o de tenir una discoteca. Aquí no hi ha autoresponsabilitat. Aquí l'autoresponsabilitat no s'aplica. És culpable del propietari del local en el cas que passi alguna cosa. En canvi, quan estem parlant d'un espai públic com una platja, per exemple, on el culpable és l'administració local, la Generalitat i l'Estat espanyol, de petit a gran, aquí sí, autoresponsabilitat. El ciutadà ha de ser responsable i saber que en aquesta zona no pot prendre mal. Bé, el concepte d'autoresponsabilitat, la cultura de l'autoresponsabilitat, no es pot aplicar de manera intermitent. Alguns pensem d'aquesta manera. O s'aplica o no s'aplica. Si es considera que la gent és autoresponsable per anar a la platja, ha de ser també autoresponsable per organitzar una festa, un acte públic o una discoteca. I si considerem que no ho és i, per tant, l'obliguem a sobrecomplir una normativa, doncs automàticament tampoc ha de ser exempta d'aquesta cultura la pròpia administració pública. El que no podem fer és fer missa i repicar. És d'aquelles coses que sovint passen amb les administracions. Per tant, vist que la tendència és a la de sobrenormativitzar les coses, doncs que s'autoapliquin també les pròpies administracions públiques i la pròpia Generalitat i el propi govern espanyol i les pròpies administracions locals, que el mateix que obliguen s'ho apliquin, si no, perquè fem normes. Bé, són en aquest sentit maneres de veure les coses, evidentment tan opinables i tan diverses i plurals com qualsevol altra. Per tant, si voleu dir-hi la vostra, ho podeu fer participant al programa a través de les xarxes socials, el Far FM. El Far FM ens escriviu al Twitter, per exemple, i opineu, o al Facebook, que també ho podem fer, que ens diem el Far. Gràcies per acompanyar-nos en aquesta segona hora de programa. Si us sembla, anem a parlar de focs artificials. Vinga.
El Far, el programa mariner de Catalunya.
I és que som a punt de donar el tret de sortida al 29è concurs internacional de focs artificials de Tarragona. Avui en volem parlar, Daniel.
Doncs sí, perquè és una d'aquelles cites habituals als inicis del mes de juliol a la ciutat. El cel de Tarragona s'il·lumina amb els focs d'artifici. Ja volem parlar de les companyies, de les pirotècnies que participaran enguany amb el director tècnic del concurs, amb en Xavi González.
Xavi González, molt bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
Tot a punt? Bueno, tot a punt. Suposo que les pirotècnies ja preparant-se per començar a oferir-nos els seus espectacles.
Sí, sí, avui tenim la primera pirotècnia participant, que és la pirotècnia Esteban Martín de Granada. Estan acabant de muntar el seu espectacle. De fet, des de les 6 del matí que estan muntant tota la infraestructura per poder-lo disparar. I avui, mai millor dit, fem el tret de sortir del primer espectacle d'aquest concurs de 4 jornades.
De fet, avui hi pren part aquesta pirotècnia andalusa i demà també una altra pirotècnia, en aquest cas de Granada.
Correcte, és la primera vegada en les 29 edicions del concurs que tenim dues pirotècnies andaluses. Alguna ja hi havia participat i, de fet, una pirotècnia andalusa ha guanyat 2 vegades l'edició de Tarragona. I bé, aquesta ens ha donat la circumstància de tenir aquestes dues pirotècnies. Són dues pirotècnies de gran nivell, pirotècnies amb molta trajectòria i història. Pensem que, a més, i ens consta que són dues pirotècnies que són molt, molt competència entre elles, pensem que pot ser un al·licient més a l'hora de que els espectadors puguin gaudir de grans espectacles aquests 4 dies.
Quatre dies, que comencen aquest dimecres fins a dissabte. Sempre és a les 10:30 de la nit quan comença el castell de focs d'artifici, que es fa, que es prepara, diguem-ne, la punta del miracle, però que es pot observar des de molts punts de la ciutat, fins i tot des dels terrats dels edificis més alts.
Sí, deixa la configuració urbana de la ciutat així ens ho permet, es dispara des de la punta del Miracle, que és, diguem, la punta que hi ha a la platja més urbana de Tarragona, que és la platja del Miracle. A més, es dispara des de davant del mar, i per tant la configuració que té la ciutat, així com en forma de terrassa o en forma d'amfiteatre mirant cap al mar, permet que els espectacles puguin veure's, contemplar-se des de moltíssims punts de la ciutat, alguns públics, carrers, places, balcó del Mediterrani, però també des de balcons, terrats, carrers, i per tant que nosaltres calculem que cada dia miren el concurs entre 40 i 60 mil persones. Doncs bé, totes a més, estem convençuts des de punts diversos, però tots molt privilegiats per gaudir d'aquests espectacles.
Quan solen durar els espectacles?
Perdona?
Quan solen durar en temps? Quan solen durar?
Sí, aproximadament entre 15 i 20 minuts. La tendència dels últims anys és a escurçar aquests espectacles, perquè bé, jo crec que també la retina humana i també el format de les xarxes socials fan que els espectacles, diguéssim, que s'hagin concentrat bastant, però alhora aquesta concentració fa que siguin molt més intensos, no? Segurament fa 20-25 anys parlaríem d'espectacles de 25-30 minuts, però que ara mateix el que s'està produint a la majoria d'espectacles i de concursos són aquests entre 15 i 20 minuts.
Aquesta nit, per tant, s'inaugura aquesta 29a edició. Afegir que divendres serà el moment pels valencians de la pirotècnia del Mediterrani, que l'any passat van quedar segons, i els dissabte entrant en escena els francesos a Quaref. Quin premi s'emporta, per tant, la pirotècnia guanyadora?
Les pirotècnies participants aporten un total de 18.500 euros, però la pirotècnia guanyadora, nosaltres el que li donem és feina, i la feina a Tarragona és una feina que valorem amb 26.000 euros, i que és disparar els focs artificials que hi ha en el marc de les festes de Santa Tecla el mes de setembre, i que hi ha des del gran espectacle de focs artificials del dia de Santa Tecla, però després també hi ha les tronades que es disparen des de la plaça de la Font, la traca final de festa, i que en definitiva tota la pirotècnia que s'utilitza els 10 dies de festa major el mes de setembre és el premi que s'emporta aquest guanyador.
Doncs escolta'm, estarem atents a veure com evoluciona. Intentarem anar-hi a tots, els que no som de Tarragona, viatjarem el màxim que podem de vegades. En tot cas, els tarragonins segur que els gaudiran absolutament tots, i molta sort als participants, i que vagi molt bé aquest 29è concurs.
Moltes gràcies, és un espectacle molt recomanable i esteu tots convidats a aquests 4 dies.
Xavier, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat. Que vagi molt bé, regidor.
Molt bé, moltes gràcies a vosaltres.
Ara a veure, bueno, més que regidor, és cap tècnic, eh? És el cap tècnic de producció de l'àrea de cultura de l'Ajuntament de Tarragona.
El FAR, produït per Ràdio L'Escala, Ràdio Arenys, Canal Blau, La Cala Ràdio i Ràdio Delta per la xarxa de comunicació local. Avui cuinem amb
Àgueda Vitòria. Si no ens seguiu pel Twitter, us perdeu tots els debats que s'estan generant aquesta setmana arrel de les receptes que ens està proposant la nostra cuinera Àgueda Vitòria. De fet, cuinera pescadora Àgueda Vitòria. Per tant, us ho recomano, al FAR FM, al Twitter, al FAR FM, seguiu-nos i a partir d'aquí trobareu les receptes i els debats, els fils que s'organitzen d'aportacions, de comentaris, d'agraïments, etc etc. Avui l'Àgueda ens ensenya a cuinar un pop amb licor. Es pot fer amb anís o bé amb absenta, segons el gust d'aquella persona que se l'hagi de menjar. Una recepta fàcil i que no us deixarà indiferents.
Bona vesprada. Avui anem a cuinar polp amb anís, encara que també podem cuinar-lo amb absenta, a gust de cadascú. Necessitarem un polp d'un quilo i mig, 2 quilos, no cal que siga tampoc massa gran, un parell de cebes, 3 tomàquets maures, alls tendres, un nap i romer. Com ho farem? Sofregirem primer la ceba amb els alls tendres i les tomàques talladetes ben menudes, com el nap, a quadraets ben menudet tot. Una volta estiga tot ben sofregit, tallem el polp a trossos grans. És molt important això, que els trossos de polp no siguin massa xicotets. Afegirem també romer al gust. A mi m'agrada molt el romer i l'intire massa a tot. I un xupitet, un gotet menudet d'absenta o d'anís dolç, no de les dues coses. Ho deixarem tot cuinar-se tapat a foc lent durant uns 50 minuts. Podem anar comprovant com va la cosa, sobretot pel que fa a la duresa del polp. Si després de 50 minuts veiem que encara queda un poc dur, ho fem a foc mitjà uns 5 o 10 minuts més. I una volta estiga això ben cuit, separarem el polp. És per això pel que era convenient que els trossos es feren grans, els trossos del polp, per a poder separar-lo amb facilitat. Triturarem totes les verduretes amb el caldo que s'hagi fet i a l'hora d'emplatar farem un llit amb eixa crema de les verdures, el caldo i l'anís que ens ha quedat i col·locarem damunt el polp. Abans de col·locar el polp podem inclús marcar-lo un poc a la planxa si se'ns ha refredat un poc. I finalment ho acompanyarem d'uns brots tendres, de sirene, alguna alga com ensalada de mar, un poc de fenoll marí, i això ja al gust de cadascú.
Doncs bé, aquest tram final, que cadascú s'ho ajusti com li vingui de gust, en tot cas té una bona pinta que no vegis. Ho provarem, aviam què tal ens ha sortit.
Segueix la llum del far.
Imagineu viure en un país on l'acumulació de riquesa no fos el principal objectiu de bona part dels treballadors, on es valorés l'èxit d'una empresa no pas pels seus beneficis, sinó per allò que aporta a la societat, un lloc on el que importés no és el producte interior brut, sinó com es reverteixen els beneficis i com s'enriqueix i es millora la societat a través del treball i la producció. Us imagineu una societat que tingués aquests elements, aquests valors, per construir tot el que seria la seva economia? Doncs bé, aquesta idea, molt, molt bàsica, molt esquematitzada, que us acabo de posar damunt de la taula i que ara ampliarem, va ser el disseny d'empresa, de societat, d'economia ideal aconseguir, dissenyada l'any 2010, per un economista austríac, en Christian Felber, i que, bé, no ha parat d'anar recollint adeptes, almenys ideològics, des que es va fer pública. Una cosa és, però, l'adepte ideològic i una altra cosa és l'adepte efectiu, que aquí em sembla que anem una miqueta més lents. Però, en tot cas, avui volem parlar d'això, precisament, de l'economia del bé comú. I ho fem, Cristina, amb una persona que ens en pot explicar i molt sobre aquesta economia.
Doncs sí, precisament parlem amb el president de l'Associació de l'Economia del Bé Comú a Girona, en Josep Maria Carbó. Bona tarda, Josep Maria.
Hola, bona tarda a tothom.
Com bé deia, en Josep Maria ha fet una mica de plantejament resumit i com a concepte sona molt bé. Ara falta no també explicar-ho bé, no? Què és l'economia del bé comú?
Bé, l'economia del bé comú és un moviment que d'alguna manera defensa unes idees bàsiques, fonamentals, que es podrien bàsicament reduir en què canviem els indicadors del que és l'èxit econòmic, que fins ara són els indicadors pròpiament de balanços, diguem-ne, financers de les empreses o dels productes d'interior brut, que suposadament haurien de mesurar el benestar que genera l'economia en la societat, però que no ho fa, i canviaríem aquests indicadors per que nosaltres en diguem el balanç del bé comú, tant de les empreses com dels països.
Per tant, seria posar el que podríem dir els valors humans per sobre d'aquests valors econòmics.
Seria tornar a l'economia al seu autèntic significat, perquè l'economia remet a la gestió dels recursos amb la finalitat de que la societat vagi bé, és a dir, que hi hagi un bé per tothom. Després l'economia ha anat derivant en una mena de competició per acumular o per tenir, amb la idea que alguns tenen de que aquesta competència per veure qui acumula més acabaria repartint la riquesa, però això jo penso que és de sentir comú que no és així. Per tant, es tracta de retornar l'economia al seu lloc.
I això, com dèiem, a nivell teòric sona molt bé. Aplicació pràctica, com poden tant persones físiques com empreses com institucions, perquè estem parlant d'un moviment a nivell internacional i globalitzat amb tots aquests ens implicats, no, diguéssim, a nivell pràctic, com s'ha de fer?
Bé, hi ha molts nivells d'aplicació i moltes dimensions en les quals això es pot veure, no? És a dir, qualsevol acció o actitud que facis de proveïdor o de consumidor que tendeixi al bé comú, doncs seria estar alineat amb aquest moviment. Nosaltres tenim, o el moviment té, unes eines per mesurar o per discernir si una activitat genera bé comú o no, perquè moltes persones ens diuen, per saber si una empresa va bé o no, doncs mires el seu balanç financer, i si ha guanyat més del que ha invertit, doncs senyal que l'empresa va bé, no? Uh-huh. I nosaltres diguem que no, que això no és veritat, que una empresa pot guanyar molts més diners dels que ha invertit, ser una empresa, diguem-ne, econòmicament exitosa i generar molt de mal social, és a dir, pot generar explotació, pot generar desigualtat, indignitat en el treballador, patiment, desastres ecològics, i malgrat tot, aquestes empreses que poden fer tant de mal, poden tenir molt guany econòmic, no? Mm-hmm. Doncs, per tant, es tractaria de canviar aquest indicador. Una empresa no és bona quan guanya diners, sinó quan genera bé comú. I necessitem un instrument que mesuri això. La manera seria fer el balanç del bé comú.
Senyor Carbó, molt bona tarda, benvingut.
Bona tarda.
L'escoltàvem amb atenció. Per exemple, jo ara hi posaré uns quants exemples i vostè em diu, per exemple, la Caixa té la Fundació La Caixa, on fa, per exemple, el dels nens i els bigotis i els litres de llet, no? Això és bé comú. O el senyor de Zara, l'Amancio Ortega, va comprar aparells pels hospitals, va fer una donació perquè els hospitals tinguessin aparells, em sembla que eren radiològics, no posaria amb el foc, però en tot cas un seguit d'aparells. O la Coca-Cola es dedica a fer lo de los mares circulares, no? És a dir, a recollir el plàstic dels mars de les seves pròpies ampolles. Això és bé comú? És a dir, aquesta gent fa iniciatives solidàries amb el medi ambient i amb la societat.
Estàs plantejant el tema de la responsabilitat social corporativa empresarial, que és una línia, diguem-ne, que en el món empresarial doncs és molt coneguda i ha estat en auge mm-hmm. durant molt de temps, i nosaltres som força crítics en aquest sentit, perquè la bondat o la maldat d'una determinada línia o manera de fer no és tant allò que fas, sinó des d'on ho fas i amb quina mirada, amb quina intenció, amb quin horitzó, no? I nosaltres pensem que, per exemple, les empreses aquestes com la Caixa, que té un ànima, o la Coca-Cola, que recull plàstics, a mi ens sembla que, si analitzem aquestes empreses, no sé si és un judici de valor, però el seu indicador, per saber si va bé o no, és si guanyen diners o no. Després hi ha com una cosa derivada que creuen que si a més de guanyar diners, que això no ho oblidem mai, a més, donen llet als nens, doncs que això revertirà en que la marca serà més prestigiada i, per tant, augmentarà els guanys, no? O fins i tot, encara que no ho fessin amb aquesta finalitat, encara que fos altruista 100%, l'indicador és 100 econòmic, o sigui, el balanç genera bé, doncs el balanç és negatiu, doncs malament. Bé, des de l'economia del bé comú considerem que les empreses, aquest benestar social no és una cosa complementària, accessòria, que es mira en segon lloc, sinó que és l'eix fonamental. Allà on les empreses capitalistes hi tenen el guany econòmic, nosaltres hi tenim el bé comú. I després, si es guanya diners o no es guanya diners, és secundari. Secundari en el sentit de que hi ha de ser, forçosament, perquè si una empresa no guanya diners ja no és una empresa, a veure, entenem-nos, no?
Sí, sí.
O sigui, el guany econòmic sempre hi ha de ser, això és evident, si no estaríem parlant d'empreses, però que el que és important no és si aquest guany és gran o petit, que sempre hi ha de ser, repeteixo, sinó que l'important és si el bé comú que genera és gran o petit. I aquest és l'únic indicador que interessa.
Per tant, els diners no són una fi en si mateixos, sinó són una eina per anar una mica més enllà.
Exactament. És un perfecte resum.
En l'economia del bé comú, a més, també s'estableixen criteris de retribucions justes. És a dir, no es permet que no es planteja que un responsable pugui cobrar moltíssim més que el treballador que menys cobra de l'empresa, sinó que s'estableixen un seguit de limitacions, tant per dalt com per baix.
El moviment de l'economia del comú té un ideal, per dir-ho així, no? Un ideal seria com el marc idíl·lic, allò que nosaltres pensem que seria bo per tothom. Després hi ha l'instrument que t'he dit, que és el balanç del bé comú, que és un instrument que mesura en quina mesura o en quin grau una empresa normal s'ajusta a aquest patró ideal que tenim nosaltres. un dels indicadors que es mesuren és aquest que acabes de dir tu, o que acaba de dir vostè, perdona, que no sé...
No, tu, de tu.
Doncs, val, doncs gràcies. Doncs que seria que un dels indicadors que mesurem seria aquest. A veure, quant més guanya el que més guanya de l'empresa respecte al que menys guanya de l'empresa, no? Uh-huh. I en funció d'aquesta ràtio, d'aquesta proporció, el balanç té una puntuació o una altra, perquè el balanç, ja no hem tingut temps d'explicar-ho, seria molt llarg i no és el moment, segurament, però el balanç mesura moltes coses, hi ha 25 indicadors, cada un d'ells té molts altres subindicadors, i aquests indicadors acaben donant una puntuació, que pot ser entre 0 i 1.000. Doncs un d'aquests indicadors és aquest que acabes de dir tu, de quina és la ràtio de com es cobra, no? I nosaltres pensem que la ràtio ideal seria de 1 a 10, és a dir, que la persona, bueno, això no és un indicador formal que l'associació ho digui, però és com una mena de consens que es va veient, de que la persona que més cobra en una empresa, si cobra fins a 10 vegades més o que cobra menys, estaríem parlant de que està força bé.
Com que l'objectiu és ajudar a la societat i no pas guanyar diners, diguéssim que els ordres i les pressions al treball es redistribueixen i, per tant, es produeix el fet de que, bueno, al marge de racionalitzar els horaris de treball, fins i tot alguna de les propostes sobre el bé comú parla de tenir un any sabàtic de cada 10. Que es treballa.
Sí.
No vull fer una pregunta molt llarga, perquè ara que, si té un rellotge per aquí davant, ahir 27 ens hem d'aturar i, per tant, seguirem després a 2:15. Però vull dir, no només es tracta d'una qüestió, diguéssim, social de gaire general, sinó que afecta també a les pròpies estructures interiors de l'empresa, és a dir, els propis treballadors, i el propi sistema de treball. Com dèiem, ara ens aturarem 3 minuts i ens seguim parlant d'aquesta economia del bé comú amb el Josep Maria Carbó, president de l'associació a Girona.
El Far, el programa mariner de Catalunya. Compte, el mosquit tigre ja arriba. Els ajuntaments portem a terme programes per controlar-lo, però cal que a casa teva tu també hi participis. Com ho pots fer? Buida i posa cap per avall els recipients que puguin tenir aigua. Elimina els punts d'aigua innecessaris i tapa hermèticament els dipòsits i bidons d'aigua de rec. És un consell del programa de vigilància del mosquit tigre.
Divendres 5 de juliol a l'Auditori Teatre Espai Ter de Torroella de Montgrí, festa d'estiu amb la Black Music Big Band. La primera Big Band Escola de les Comarques Gironines amb Funky i el Soul. Black Music Big Band, una gran nit de festa on s'hi sumaran dues bandes de joves músics del territori, Parrac i Lady Pitaf. Un concert a peu dret i amb possibilitat de seure en butaques. Divendres 5 de juliol a les 9 del vespre a l'Auditori Teatre Espai Ter. Venda d'entrades anticipades a Auditori Teatre Espai Ter, Oficina de Turisme de l'Estartit i en línia espaiter.cat.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Però crec que això t'ho he d'explicar. M'han coronat emperador, tinc el control de mil legions, puc conquerir el món en un segon. No cal que digui res més, que jo ja no canviaré. La meva vida és perfecta, però tu no l'entens. I si no tornes mai més, doncs mira, mi em va bé. Mira, mira, va bé, que la vida és perfecta i no em falta.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Dos quarts de sis de la tarda estem parlant amb en Josep Maria Carbó, president de l'Associació de l'Economia del Bé Comú a Girona, i havíem arribat a dos quarts gairebé parlant precisament d'això, no? De que com que els objectius no són estrictament productius econòmics d'acumular riquesa, sinó de generar benestar, evidentment això també implica la relació laboral que s'estableix entre els treballadors i la pròpia empresa. Josep Maria.
Sí, el fet és fàcil d'explicar perquè el plantejament de l'economia del bé comú és un dels plantejaments, diguem-ne, que actualment qualsevol plantejament a nivell mundial que vulguem plantejar ha de ser integral. És a dir, no pots agafar un sector i intentar canviar el món a partir d'aquest sector. És a dir, és una peça que s'ha de canviar en el context de tot. I en aquest sentit, l'economia del bé comú té moltes propostes en tots els àmbits, no només en l'àmbit estrictament econòmic, sinó que hi ha una proposta de democràcia molt potent i molt alternativa. Hi ha una proposta de propietat sobre la natura també molt radical, sobre l'acumulació de riquesa, sobre el tema dels anomenats béns comunals democràtics, que serien una mica tots els serveis públics que s'estan privatitzant i que nosaltres pensem que haurien de ser al servei de la comunitat, el tema de la mida òptima de les empreses, que també qüestiona el creixement, diguem-ne, infinit de les grans empreses, el tema de la diferència entre sous, que tu has comentat abans, una mica també el tema d'aquest de l'any sabàtic, el tema de la reducció de l'horari laboral, en fi, no acabaríem perquè tot ho afecta a tot.
Per tant, i fins i tot el fet de que els treballadors siguin copropietaris, no?, de les empreses on treballen?
Bé, això és un tema que el cooperativisme ja el té molt assumit i molt treballat, i el cooperativisme és evident que encaixa 100% amb el tema de l'economia del bé comú. Que l'economia del bé comú és, diguem-ne, és un moviment que s'inclou dintre de l'accionament economies alternatives, que n'hi ha moltíssimes, i el cooperativisme és un d'aquests corrents que ens porta molts anys i nosaltres som deutors d'alguna manera d'aquests moviments, les economies verdes, economies solidàries de proximitat, circulars, tot aquest tipus d'economies conflueixen en nosaltres. Nosaltres som els últims que hem arribat, podem la vocació més integradora en cap afany de competència, ni molt menys, no? Anem tots, com que sabem que tots anem allà mateix, doncs pensem que anem confluint i que al final l'economia que ara en diguem alternativa, serà l'única alternativa que la gent considerarà que és ètica i que és digna d'existir.
Tinc una convidada que ens està escoltant al telèfon. Ivan, crec que ens la pots presentar ja.
Doncs sí, avui tenim també amb nosaltres l'actual presidenta de l'Associació Catalana pel Foment de l'Economia del Bé Comú, la Montse Junyent. També és fundadora del projecte Educar per Transformar i, de fet, en aquest àmbit, en l'àmbit educatiu, s'encarrega de fer formacions sobre noves economies a partir dels llibres que escriu, com per exemple el seu darrer treball, Esto no va cambiar solo, la guia indispensable sobre les noves economies. Per parlar-ne, saludem la Montse Junyent.
Montse, molt bona tarda, benvinguda.
Hola, bona tarda.
I com es canvia? Perquè, clar, Maria explicava amb el model que es proposa, no?, el model del bé comú. Coneixem tots el model que tenim actualment, que és el model capitalista. Com es fa el traspàs del capitalisme al bé comú?
Bé, jo crec que la paraula aquí seria implicació, no? D'implicar-nos tots en tots els àmbits de la societat. Tant les administracions públiques com les empreses com la ciutadania, com les persones, en aquest canvi. Llavors hi han diferents coses que podem fer, diferents accions que es poden fer des de tots aquests àmbits que estan recollides en aquestes noves economies, no?, que el que pretenen és això, transformar el món, transformar la societat i caminar cap a un plan, un món, una societat en la que puguem viure tots bé, en la que cuidem el planeta i en la que tothom tingui una vida digna, no? Que seria el que a nivell global i polític doncs es vol amb els objectius de desenvolupament sostenible, però que està clar que si no fem accions concretes tots els que estem implicats, no ho aconseguirem.
Josep Maria, ara això és una conversa oberta, anem participant-hi tots. Us poso damunt de la taula una qüestió, no? Jo ara imagineu-vos que estic a casa escoltant i tinc una empresa o creo una empresa i evidentment em sembla que qui coneix això de l'economia del bé comú, doncs, d'alguna manera, bé, hi troba més avantatges que inconvenients. Per tant, vull implementar, vull que la meva empresa sigui de l'economia del bé comú, però clar, és que el meu entorn no és del bé comú, no? Llavors, com sobrevisc jo en aquest mar? I ho dic perquè puc anar al banc i dir-los, escolti, veu, jo pago els meus treballadors de manera justa i, a més, aporto diners a la comunitat, a l'entorn en el que visc i tal, però si necessito diners per refinanciar, el banc em dirà, miri, fantàstic, però la seva compte de resultats és aquesta i, per tant, jo no li dono aquest crèdit. No? Com em moc en aquesta realitat? Va, qui comença?
Abans de res, saludar la Montse. Hola, Montse, què tal?
Hola, Josep Maria.
Sí, no sé, si vols contestar tu, em veig que tots dos direm el mateix. Vull dir que...
Va, vinga, Montse, va, tu i després en Josep Maria si vol aportar alguna cosa més. Vinga, comença tu.
Bueno, jo, o sigui, està clar que una mica tot això és anar contracorrent, no? El sistema empeny molt fort. I tots hem de donar uns resultats, no? en la nostra vida i també les empreses, i etc. Però el que sí que podem fer és un moment parar i reflexionar sobre com estem fent les coses. No, és tan important el com les fem com el què estem. No? Llavors, a nivell d'empresa, doncs, un empresari pot parar un moment i plantejar-se com està fent les coses, com està aconseguint aquest resultat i fer, per exemple, el balanç del bé comú. No? Que seria el que ens indicaria, seria un balanç ètic al costat del balanç financer que ens indicaria si allò que estem fent doncs està en línia amb el bé comú o no. I a partir d'aquí fer també cadascú en mesura del que pugui i en el temps en el que pugui. No es tracta de demanar més del que cadascú pot fer, però sí que es tracta de reflexionar i d'avançar ja en una línia més transformadora.
Josep Maria?
Sí, jo, clar, és això que jo vull dir, no? I d'alguna manera també afegir que estem en un moment, diguem-ne, d'implementació d'això i que tots us ho donem a conèixer i desgraciadament molts dels oients poder, és el primer cop que senten a parlar d'economia del bé comú, però la nostra ambició seria que això cada cop es conegués més i no només la gent ho és exigint, sinó que des de les institucions, des dels governs, des dels ajuntaments, assumissin el fet de que generar bé comú per part de les empreses és un bé per tothom i, per tant, s'hauria de promoure i s'ha de beneficiar aquestes empreses. O sigui, que allò que seria ideal seria que en el nostre país tu montes una empresa, si fas el balanç del bé comú, vol dir que t'has compromès amb la societat en generar bé comú, aleshores la societat te retorna a tu, doncs et fa una rebaixa de preus, o et dona un finançament especial, o et fa una publicitat especial, o et marca com a proveïdor preferent. És a dir, hi ha moltes mesures que un govern o les institucions o un ajuntament poden fer per fomentar que les empreses generin bé comú. I aquí és un guanyar-guanyar per part de tots dos, perquè ens convé a tots que les empreses que treballen pel bé comú siguin pròsperes, i ens convé a tots, els ciutadans, que cada cop hi hagi més empreses de bé comú.
Hi ha exemples? És a dir, actualment hi ha empreses que estiguin treballant en la filosofia del bé comú?
Sí que n'hi ha algunes que... Si parlem a nivell europeu, n'hi ha força. Hi ha més de 2.000 empreses adscrites al moviment, més de 500 que no només han fet el balanç, sinó que també l'han auditat, perquè hi ha una primera part de fer el balanç i després ja auditar-lo per poder tenir el segell, diguéssim, i poder publicitar i anunciar quin és el resultat, quina és la contribució al bé comú que fa aquesta empresa, no? I més en el nostre territori, per exemple, actualment s'està desenvolupant un projecte a Barcelona en el que s'està fent el balanç... Hi ha 10 empreses del districte, un districte concret, que és el districte d'Horta-Guinardó, que estan fent el seu balanç del bé comú. I la idea és anar-ho ampliant progressivament, anar fent xarxa també, perquè és important, igual que en el cooperativisme, és important anar fent la xarxa, no?, d'assegurar doncs, que una empresa que segueix sota els principis o que va en línia amb el bé comú, doncs, sí, assegurar-se que els seus proveïdors també ho fan, parlar-ne als teus clients i així donar a conèixer aquest nou model i donar a conèixer aquesta eina, que és una eina molt pràctica, molt fàcil i alhora també molt contundent perquè permet fer accions de millora i fer un seguiment, una gestió des del punt de vista ètic del que fa l'empresa. Doncs aquesta, per exemple, seria un projecte que s'està desenvolupant i que té ganes doncs, de continuar creixent. Hi ha d'altres empreses també a nivell de l'estat espanyol. A veure, són empreses pioneres, perquè com ha dit el Josep Maria, tot això també som nous, diguéssim, o som joves, no?, com a moviment.
De fet, Josep Maria, pel que m'ha explicat abans de dos quarts i el que estem parlant ara també amb aquesta conversa amb la Montse, és tot també molt filosòfic, és a dir, no és tant, és a dir, és, per entendre'ns, escoltava alguna entrevista i llegia algun article, no és tant, per exemple, en el creixement de la nostra empresa, no? Doncs si contracto 10 treballadors, els contracto amb la filosofia de seguir produint per després seguir aportant a la societat, i no com s'està fent ara, de intento no contractar-ho, i si els contracto que siguin per produir més, per guanyar més diners. El fet és el mateix, però l'objectiu amb el que es fa és radicalment diferent.
Doncs sí, radicalment diferent. És a dir, aquí estem apel·lant o cridant o despertant la dimensió ètica que totes les persones tenim i que tots la tenim latent i que tots vivim més bé quan vivim d'acord amb els nostres principis o quan els millorem. I nosaltres pensem que està sortint molta consciència ètica a nivell econòmic, que fins ara era una cosa que, com que només mirava el guany econòmic, doncs ja n'hi havia prou. Qüestionant-se quins són els principis filosòfics que hi ha darrere del capitalisme ens ajuda a entendre que no és un bon sistema. I fixar-nos en els principis filosòfics de les economies alternatives, de les economies socials i concretament de l'economia del bé comú, em penso que ens dona la possibilitat de desplegar les nostres capacitats econòmiques en un context ètic, que això és el que realment interessa, no? I en aquest sentit, per exemple, doncs, aprofito ja per fer propaganda ja directa, perquè ja, per exemple, a Girona tenim una empresa que és Embotits la Selva, està bé que la gent ho sàpiga, que si compra Embotits la Selva, doncs està col·laborant amb una empresa que s'ha compromès en fer el balanç del bé comú. És una empresa que ha assumit que no en té prou en guanyar diners i donar feina a molta gent, sinó que, a més, ha de generar bé comú i està disposat a mesurar quan bé comú genera i està disposat a canviar coses. Doncs aquesta empresa ningú li ha exigit, no hi ha cap mena, i ja veus que en el món empresarial hi ha moltes persones que tenen consciència ètica i que realment volen canviar les coses, i és aquí on ens hem de recolzar nosaltres també.
El paper de la societat amb això i de les administracions és fonamental, és a dir, identificar-les i prioritzar la comercialització dels seus productes és una bona manera de fomentar que d'altres empreses s'afegeixin en aquesta visió de l'economia, no?
Sí, jo crec que és això. Com a consumidors ho hem de demanar. Com a consumidors hem de demanar o comprar o preferir aquells productes que ens estan dient que estan contribuint al bé comú i que, per tant, ens ho poden demostrar, no?, a través d'un balanç ètic, que pot ser el balanç de l'economia del bé comú, pot ser el balanç social de l'economia social i solidària. En definitiva, plantejar-se com que les coses s'han de fer amb responsabilitat. I per descomptat, les administracions han d'agafar, i aquí jo crec que aquest és el punt més important perquè això agafi realment força i expressions premien a les empreses que fan aquest esforç, perquè és un esforç, perquè no és fàcil confrontar-te amb allò que estàs fent, despullar-te, no?, per dir-ho d'alguna manera, perquè a més el balanç del bé comú, per exemple, es fa a través d'un procés participatiu. No és una persona de l'empresa que ho fa, sinó que participa un número gran de persones de l'empresa. Per tant, es crea tot un procés de participació, de millora interna. Doncs això és un esforç de temps, d'energia, per tant, i al final per al bé comú, per al bé de la societat. Per tant, les administracions públiques aquí han d'agafar un paper important per recompensar aquestes empreses a través, doncs, com ha dit abans el Josep Maria, beneficis fiscals, prioritat en la compra pública, per exemple, etcètera.
Doncs, Montse, t'agraeixo molt que ens ho hagis explicat. En tot cas, seguirem llegint, i seguirem aprenent i intentarem aplicar-lo ja en el nostre dia a dia, siguem o no empresaris, perquè des del món del treballador també es pot col·laborar en aquesta economia del bé comú. Moltíssimes gràcies, que vagi molt bé. Montse Junyent.
Moltes gràcies,
presidenta,
a vosaltres.
A reveure. Josep Maria, si vull saber-ne més, on m'haig de dirigir?
Mira, m'acabes de treure les paraules de la boca perquè anava a dir, deixa'm un moment,
no,
deixa'm un moment per dir... Exacte, doncs gràcies. Mira, doncs sí, nosaltres ens agradaria que si la gent els ha interessat el tema o pensen que poden col·laborar o ajudar a difondre aquesta idea, poden consultar la pàgina EBC Girona, EBC d'Economia del Bé Comú, Girona, tot junt, .cat. En aquesta pàgina trobaran informació, trobaran la nostra adreça, el nostre contacte, i si ens fan un correu o qualsevol cosa, doncs ens posarem en contacte i estarem molt interessats en la seva col·laboració.
Doncs ha estat un plaer conversar amb tu aquesta tarda i a fer aquesta aproximació a l'economia del bé comú. Ara, com dèiem, amb la Montse el mateix, apliquem-nos-ho també nosaltres en el nostre dia a dia. Josep Maria, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat i bona feina.
Moltes gràcies a tu i a la Cristina també per donar-nos aquesta oportunitat.
Faltaria
gràcies
més.
I bona tarda.
A reveure, molt bona tarda. I per cert, parlant del bé comú, el bé comú no passa per l'abocament de les aigües brutes, que sembla que és avui del que l'Ivan ens en vol parlar. Ivan.
Efectivament, nosaltres seguim parlant d'abocament d'aigües fecals. Recordeu que fa unes setmanes a Calafell vam tenir aquest succés en què es va trencar una canonada del clavegram. Això va provocar un vessament d'aigües fecals a la zona de l'Estany i un vessament, Aaron Marcos, que totalment controlat, eh?
Dins de la incidència que suposa, si va estar resolt en menys d'un dia.
Et pregunto això perquè justament ens vam quedar parlant dels efectes d'aquests vessaments. Comentaves que poden ser molt, molt greus tant per la vegetació com pels animals i les persones, eh?
Sí, com comentàvem la setmana passada, el problema, per exemple, a la desembocadura del Foix, no? Com quan aquestes aigües fecals són continuades i són acumulades, a més no n'hi ha una circulació d'aigua, com també és el cas de la desembocadura del Foix, sí que va suposar un problema per la fauna, especialment per la fauna, perquè aquest excés de nutrients, no deixen de ser nutrients, fa que apareixin tipus d'organismes anaeròbics, o sigui, organismes que consumeixen l'oxigen, i fa que provoquen anòxia a l'aigua, la deixen sense oxigen. Llavors, doncs, com va passar al Foix, una de les coses que pot passar, per exemple, és que els peixos morin. Uh-huh. I altres éssers que viuen, especialment aquàtics, els que depenen de la respiració sota l'aigua.
En tot cas, parlem d'afectacions en els animals. Pel que fa a la qualitat de l'aigua, Aaron, quan pot trigar, per exemple, en recuperar-se una zona que ha patit un vessament?
Bueno, depèn de la zona, etcètera, etcètera. El mar, en general, si no és continuat, i en grans quantitats, si no és continuat en el temps i en grans quantitats, és ràpid, el mar, eh? Té aquesta capacitat de resiliència bàsicament pel seu volum. Però en rius i rieres és més complexa, perquè pot trigar una mica més de temps. En el cas de la desembocadura del Foix, que és el que coneixo molt bé, segons un estudi que va fer la Universitat de Barcelona pel pla de gestió que vam redactar farà qüestió d'un any, ens indicava que sí que és veritat que teníem aquests vessaments d'aigües fecals i que pujava molt el nivell de nutriment d'amoníac, etc. Però també ens vam donar compte que tenia la capacitat de recuperar-se molt ràpid, que en qüestió de 2 mesos tornava a estar a uns nivells acceptables dins del que podríem dir del problema que ja és el propi vessament, no? Però sí, el cas de la desembocadura del Foix és ràpid, aquesta recuperació. Passa que, clar, el tema és que fins quan tindrà aquesta capacitat de recuperació. Mm-hmm. Ara la té, i ho sabem, però no podem seguir fent...
De què depèn, però?
Bueno, bàsicament els que depunen... Bueno, primer és la circulació de l'aigua. Ja sabem que el riu Foix no... és un riu que malauradament, per la presa no... per la presa que té des de fa ja molts anys, no hi baixa aigua. I el que provoca és que, bueno, pues, aquesta circulació d'aigua sigui molt menor. Llavors consumeix molt més oxigen, etcètera, etcètera. Sabem també que fins fa poc, ho hem comentat en algun programa, farà cosa d'un any, l'ACA va començar a implementar el cabal ecològic, i van començar a deixar entre 40 i 50 litres per segon, tot i que no ha arribat a la desembocadura com a riu, però sí que a nivell freàtic hi ha més circulació d'aigua i més quantitat a la desembocadura. Això afavoreix molt.
Cal diferenciar també, no sé si és un aspecte important o no, però no sé si cal diferenciar també entre aigua dolça i aigua salada. No sé si el vessament té la mateixa afectació, per exemple, el bacteri, per exemple, quan arriba al mar, molt habitualment acaba morint, en aigua dolça passa el mateix o és diferent?
A nivell microbiològic, a l'aigua salada, la majoria de bacteris que viuen a l'aigua dolça no poden viure a l'aigua salada. Uh-huh. Com és el cas de l'E.coli, sí que pot viure, és molt difícil, no?, que hi hagi concentracions molt altes i aports constant perquè això pugui arribar a ser un perill continuat al mar. En el cas de l'aigua dolça és diferent, es comporta d'una manera diferent. Vull dir, ara, a nivell químic i químic, les afectacions són similars, vull dir, quan tu aboques un químic és igual que estigui a mar, que el tema és la concentració. A un riu la concentració d'un químic que ja podria ser natural, com per exemple l'amoníac o el nitrogen, a un riu sempre serà una concentració més alta que provocarà molts més problemes. Al mar aquesta concentració és baixa, però també crea problemes els excessos de nutrients dins del mar, com per exemple la turbietat de l'aigua, no? Que hi hagi més disponibilitat de nitrogen, creix el número de microalgues i de fitoplàncton, el que fa que l'aigua sigui una mica més túrbia, i les fanerògames marines, que són plantes que viuen a les platges submergides, que es diu, entre la costa i 50 metres de profunditat, no els hi arriben en el sol i mates aquest ecosistema també. Vull dir que les afectacions a nivell químic sí que són greus també al mar, el que passa que són diferents, no? Podríem dir.
L'estat de la mar, però, en el cas de Calafell fa un parell de setmanes, també va ajudar. És a dir, el fet que hi hagués mar moguda i tot això també va comportar, no?, que el bacteri morís més ràpidament. No sé si és ben bé així.
Sí, sí, clar, dilueix més. Vull dir, jo el que vull fer és un símil amb el... amb algo que potser molta gent fa cada dia, no?, que és la llet i el colacao, o la llet i el cafè soluble, com vulguem dir. Si tirem una gerra d'un litro una cullerada de colacao, doncs com quedarà? Doncs poc dissolt, no? Si ho fem una tasseta, pues, se'ns posarà molt més color cacao, no? Pues, això és el mateix. No és el mateix vessar un riu que té un cabal determinat que vessar el mar, que el cabal és immens.
Per tant, l'afectació en un riu, com és el cas del riu Foix, també dependrà una miqueta del cabal que porti aquest riu. Si el cabal és més gran, menys afectació.
I sobretot la continuïtat en el temps, d'acord? Perquè no és el mateix un abocament puntual que com és el cas del Foix, a dia d'avui segueix abocant. I vas al riu Foix i fa olor a detergent, de pantà cap amunt estem parlant, La desembocadora té una dinàmica una mica diferent, sí que té el tema dels fecals, però de riu cap amunt és més complexa. Però bueno, tenim una notícia bona.
Quina
tenim una notícia bona, referent al Foix. L'altre dia van detectar nútria a la part alta del Foix.
Això vol dir?
Això és un indicatiu de que, bueno, que la nútria ha tornat, com a mínim, no? I que, bueno, que el riu, doncs conserva part de les seves característiques ecològiques, i ara més tenint un mamífer que està a la cúspide de la cadena tròfica del riu, com és el... Segurament tingui un vas conductor amb el tema del cranc blau i el cranc americà, que ha generat una disponibilitat d'aliment important que era fet que la nutria es pugui expandir. Bueno, és un fet puntual que indica una bona notícia, però els abocaments al riu Foix és... Recordem que el pantà del Foix és un dels més contaminats d'Europa.
En tot cas, en parlarem, si et sembla, més endavant de la recuperació d'espècies a la desembocadura, un fet realment sorprenent, com a covellenc, també t'ho dic, com a covellenc.
Això, però la nútria s'ha trobat riu amunt, del pantà cap amunt, però a la que hi hagi aigua, no, potser en un any ens la podem trobar per la desembocadura voltant, si solucionem el tema dels gats domèstics, etcètera, i dels gossos que corren per allà, pot ser un lloc que pot estar la nútria sense problema.
La nútria era un animal, però, que havia estat abans a la desembocadura? O...
La nútria és un mustèlid, és un mamífer que ronda per tots els rius de la península. Inclús n'hi ha un article molt interessant a la revista Quercus de nútries marines, nútries que vivien a mar, i caçaven i pescaven al mar, a Galícia concretament.
Doncs si et sembla, Aron, recuperarem el tema més endavant, abans de marxar de vacances, però parlem de mesures pel que fa a vessament d'aigües fecals abans d'acabar. No sé, com a ambientòleg, quines mesures s'acostumen a proposar?
Bueno, aquí n'hi ha diverses. N'hi ha diverses coses que es poden fer. La primera és les xarxes sanitàries, les xarxes sanitàries d'aigües, no? Saber separar molt bé quines són les nostres necessitats. Les pluvials van per una banda i les residuals o les fecals van per una altra. I sobretot després el mètode de depuració. Hi ha molts mètodes de depuració. I potser els millors mètodes de depuració passen per ser biològics. D'acord? N'hi ha molta experimentació a dia d'avui. Per exemple, a l'Urban River Lab de Barcelona, que és un conglomerat d'empreses, universitats i tal, que estan investigant precisament això, la depuració a través de graves, plantes, etc, etc. I és molt efectiva. I microbiològica també, hi ha molts bacteris i tal que ajuden molt a depurar. Passar d'una depuració menys química i més natural, que es pot.
S'està veient això en municipis que tenim al nostre voltant, que són, com dèiem, els més afectats per això, justament per abocaments d'aigües fecals. No sé si s'està implementant, si es té pensat en un futur a fer-ho.
Sí, sí, hi ha llocs que ja ho implementen. Per exemple, el cas de Sant Jaume dels Domenys, el Papagai, una urbanització que no està connectada a la xarxa, té una bassa de depuració natural. D'acord? El problema és que aquesta bassa porta un temps ja que necessita un manteniment. Però la tecnologia d'avui existeix i és aplicable. No és cap novetat, sinó que és una cosa que ja es fa servir des de fa molt de temps.
Per tant, la solució passa per la depuració de l'aigua,
Correcte, sempre, clar, clar. Si embrutem, hem de netejar.
Aron Marcos, ambientòleg, moltíssimes gràcies per venir avui al programa. Com dèiem, la setmana vinent, recuperació d'espècies a la desembocadura, amb aquesta notícia que ens portava l'Aron de la recuperació de la nútria era,
Sí, exacte.
Doncs en seguirem parlant, Aron.
D'acord, moltes gràcies als dos.
A reveure.
Doncs, com sempre, tractant qüestions relacionades amb el medi ambient, amb l'Aron Marcos i l'Ivan Fernández des de la zona del Garraf. Nosaltres el que fem ara és aturar-nos. Ho fem 5 minuts i seguim aquí al Far.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Piscina. Obriré aquesta reixa oxidada sense pensar. Tot allò que t'he dit sense dir i que ja sabies. Tot allò que algun dia va dur-nos en si de car. Tornaria a apostar el meu cavall al número 13. Baixaria altre cop a buscar tots els teus noms. Just allà on les fades es disfressen de gens. Just allà on les paraules endrecen el que no té nom.
Els dies de setembre.
Grenlàndia del teu carrer. Esquivant els errors sense manuals de supervivència. Hi ha d'haver encara un llit que divaga en algun mar del món.
Ràdio L'Escala.
La xarxa. Planxes, secadors...